Tornem a ser aquí, un nou programa, avui, 15 de desembre, retransmetent des de Ràdio Ferró. Som Dones a les Ones per tots vosaltres, un equip format per 5 intrèpides dones que estimem la ràdio. Soc Mercè Carrió, qui us parla, i com que ja estem ficats en ple desembre, amb l'ambient nadalenc i un canvi d'any, avui tindrem un magnífic programa que ens transportarà a diferents moments que viurem i gaudirem, com sempre, i que us passo a presentar. Tindrem en primer lloc a la Gemma Oliver, que a més de ser la nostra apreciada i necessària tècnica, que no sé com ho aconseguiríem sense ella, ens transportarà i parlarà del Nadal a la ciutat. Hola, Gemma.
Bona tarda.
Molt bé, fantàstic. Seguirà la Eva Vives, que ens fascinarà avui amb la seva secció titulada Dia Internacional del Tango i Història de Grisel.
Hola,
hola Eva, què tal?
Hola, hola.
En acabar la secció de l'Eva, la nostra estimada Consol Rovira entrarà de ple en el cant de la Sibila. Hola, Consol.
Hola a tots.
Molt bé. Finalment, qui us parla, Mercè Carrió, us presentaré i descobrireu a Sabina Fornell i Morató, una dona polifacètica. Com sempre, aprofitem per enviar una abraçada molt forta a la nostra cinquena companya de ràdio, la Vanessa Mateos, que segueix fent créixer a la seva estimada filla Marina de pocs mesos i que aviat es podrà reincorporar a l'equip. Hola, Vanessa, la saludem totes?
Hola,
hola, hola a tots i abraçades.
I a la Marina.
I a la Marina, exacte. Molt bé, i sense més dilació, comencem. Tenim a la Gemma Oliver, que ens parlarà Nadal a la ciutat. Tot té un... Tota la ciutat per tu.
Vinga, som-hi. Tota la ciutat per tothom. Som a mitjans de desembre. Fa fred, però ben abrigats donarem una passejada per la ciutat. Ja és fosc, tot i que estan tots els carrers ben guarnits amb les llums de Nadal que permeten manifestar-se l'esperit en cada racó de la ciutat. Comencem el nostre passeig a la plaça del Mercat de Sant Gervasi. Hi ha concerts cada divendres a les 6 de la tarda, dins de l'activitat Sons de la Ciutat. N'hi ha arreu, així que avui la nostra ruta comença amb música. Els Sons de la Ciutat ens acompanyen al Mercat de Sant Gervasi, a la plaça Mañé i Flaquer, a Gala Placídia, als mercats. Hi ha música arreu aquest Nadal. Entretinguts amb la música i les llums, ens apropem a la Diagonal. Just arribem davant de la Casa Seat. Enguany han preparat Merry Days, convertint l'espai en un poble nadalenc ple de fantasia i de dolços, amb una fàbrica de joguines de la mà del pastisser Escrivà i del seu equip. Creuem la Diagonal. Als jardins del Palau Robert ens trobem amb activitats nadalenques per tota la família. També la Pedrera ofereix moltes activitats pels més petits, amb jocs de reptes per a caçar tions. Baixem pel Passeig de Gràcia, gaudint de la nova il·luminació amb els estels de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. Aquesta il·luminació la trobarem fins al 6 de gener. Tot passejant per Passeig de Gràcia, descobrim també l'exposició d'aniversari del comerç Santa Eulàlia pels més amants de la moda. Ens tenim que aturar a Aragó per poder gaudir de l'espectacle visual de la façana de la Casa Batlló. Es tracta d'un espectacle de llum i música que ens ofereix la ciutat en les dades més assenyalades. La màgia del Nadal a la ciutat. Arribem a plaça Catalunya i tornem a la infantesa. Els grans centres comercials, engalanats de Nadal, ens tornen a aquell moment d'il·lusió i de goig dels infants. Aquest Nadal, el centre de la ciutat no només està guarnit amb les llums nadalenques, sinó que, a més, s'hi celebra la ciutat de Nadal. i comparteix activitats amb la plaça Universitat. Hi ha espectacles d'arts digitals, activitats culturals i plàstiques pels més petits, concerts i teatres per tota la família a tota hora en dues places. Continuem el nostre passeig i ens endisem per la Rambla, també sota una carpa de llums. Fa goig aquesta ciutat. Ens desviarem cap a Portaferrissa, farem cap a Petritxol per fer una petita pausa amb una xocolata ben calenta. Fa fred? La pausa i el xocolata ens donen energia per seguir descobrint la ciutat. No hi ha Nadal sense apropar-nos a la plaça de la Catedral i fer una visita obligada a la Fira de Santa Llúcia. Tions, guarniments de Nadal, arbres, dolços, figures del pessebre. Una parada absolutament necessària per gaudir del Nadal a la ciutat. Entrem a la Catedral i descobrim al jardí del claustre el pessebre tradicional del Nadal, a més d'una oportunitat ben bona per trobar en aquest espai ajardinat la pau en contrast amb el bullici de la fira i de la ciutat. Al sortir del claustre ens aproparem al Museu Marès, on podem visitar un pessebre propi d'una vall del Pirineu català. Escenes tradicionals com el naixement, l'anunciació o la cavalcada, però també altres escenes populars i fins i tot extretes d'algun conte clàssic. Tot sortint i passejant, arribarem fins a la plaça Sant Jaume. Sempre és interessant visitar el pessebre de la plaça en el cor de la ciutat. Aquest any, màping digital interactiu a la façana de l'Ajuntament. A poc a poc anem arribant al mar. Al Museu Marítim hi trobem la creació artística Mar de Llums, un espectacle inspirat en el mar. Ja que hi som, farem una passejada pel port i visitarem el Nadal al port, que es celebra al moll de la fusta. Hi trobem de tot, pista de gel, fira d'atraccions, trenets de Nadal, activitats de nàutica per a petits i grans. Una gran oferta per acabar aquest passeig i per aquestes festes. Si ens hi acompanyen infants, de ben segur que viure l'espectacle de l'històric Sir Raluí al Port Vell els hi farà viure una experiència que serà recordada durant molts anys. La companyia Raluí presenta In Art We Trust. De ben segur que aquest elenc d'artistes farà gaudir a petits i grans. Acabem la nostra visita al port tot esperant que us hagi agradat el passeig i aquestes pinzellades de Nadal a la ciutat. Però no acabem aquí, no. La nostra Barcelona ofereix moltes propostes que paga la pena conèixer durant aquests dies en família. La Fàbrica dels Reis a la Fabra i Coats, les llums de Nadal al Sant Pau, les fires de la Sagrada Família o la de Reis a la Gran Via de les Corts Catalanes. Tampoc ens podem perdre la cavalcada de Reis al gener. Pels més petits, també hi ha moltíssimes activitats. Hi ha diferents pistes de gel sintètic a l'Illa Diagonal, al Tibidabo, a Nou Barris. També el Festival de la Infància a Montjuïc, basat en els Jocs Olímpics del 92. Al poble espanyol també hi ha la visita al Pare Noel i dels Reis d'Orient. Els museus també es vesteixen de gala aquest Nadal. Estan plens d'activitats per la canalla, el del xocolat, el Cosmo Caixa, el Caixa Fòrum. Hi ha moltes activitats pels infants. I no hi ha Nadal sense música. A més dels festivals dels sons de les ciutats als mercats, tenim més propostes pels menòmels. La Torre del Nadal és un muntatge escènic que fusiona òpera i circ que es podrà veure a la plaça Catalunya. També el cant de la Sibil·la, del que ens n'explicaran moltíssimes coses la Consol després. I els concerts de Nadal, a l'Auditori, al Liceu, al Palau de la Música, a la Sagrada Família, al Monestir de Pedralbes, al Paranims de la Universitat de Barcelona. No ens oblidem del nostre barri, tampoc. Aquí mateix, a Vila Urània, hi ha un munt d'activitats per tota la família destinades al Nadal. Tallers de craft, de costura, pintura, cuina, conte-conte, cinema... També volem destacar que el Teatre de la Gleva continua amb la seva programació durant aquestes festes, amb Beuarra, interpretat per Màrcia Cisteró, Antònia Jaume i Marta Ossó, sota la direcció de l'Albert Arribas. Aprofitar els dies de descans per gaudir del teatre és una bona proposta també pels adults. No m'agradaria oblidar-me que el proper 17 de desembre trobarem la Mostra Solidària al Ferró, un any més, per a recaptar fons per les entitats del barri. Durant tot el dia hi trobarem música, paradetes, tallers, ràdio al carrer, cercavila i el lliurament de premis del concurs de fotografies del Ferró, tot organitzat per l'Associació de Veïns del nostre barri. I pels més petits, afanyeu-vos amb les cartes. Recordeu que també hi haurà patges i carters reals en diferents punts del nostre barri treballant de valent per recollir la carta. I gaudiu molt dels dies de vacances. I pels adults, gaudim de les festes de Nadal, de la família i d'aquestes dates tan especials plenes de goig i d'il·lusió.
M'agrada Nadal, faig petons i regals als carrers i als balcons, plens de llums i colors. M'agrada Nadal, un pessebre com cal, pastorets i torrons i cançons fora el foc. Quan miro la nit, veig el vidre entelat, escric amb el dit, bon Nadal i un desig.
Vull un tall de torró pel pastor Rovelló i carbó dins un sac pel dimoni escobat.
Vull un somni de neu per baixar amb un trineu, poder veure el rei blanc fent de manco un instant.
Vull pujar del desert per fer surf amb l'estel, fins l'estrella d'Orient que s'apaga i s'encén. Vull que em donis cançons, junts en ple de petons i un dibuix d'aquest
com m'agrada aquesta cançó.
Ai, és que és
una meravella. La de Marís i la Bert és una meravella.
La cançó i la història que ens ha fet
el recreïble. Jo sabia alguna cosa, però tantes no. Vull dir, gràcies, és fantàstic.
Sí, sí.
Ja ho heu sentit, Radioients?
Paper,
llapis i apa, vinga, foli.
Jo he apuntat com una llibreteta i he anat apuntant, les que he vist, les que no he vist, les que em falten.
A més,
ho anaves explicant, jo m'estava veient per tots els carrers.
Sí, sí, sí.
Fins i tot he sentit la cotxolata. Sí,
imprescindible.
Molt bé. Però és fantàstic el recorregut.
Molt bé, Gemma.
Quina bona feinada.
Bueno, seguim. Tenim ara aquí la nostra estimada Eva Vives, que ens parla d'un tema totalment diferent, que es titula la seva secció Dia Internacional del Tango i la història de la Grisel.
El Dia Internacional del Tango fue realmente el 11 de diciembre. Entonces, ya que no coincide en la fecha, quería hacer esta pequeña memoria, ¿no? Realmente el tango, digamos, como himno es la comparsita, pero yo voy a poner uno que se llama el entrerriano, porque es el que se conoce como el más antiguo de los tangos. Empezamos con música y a continuación explico un poquito lo que es la historia del tango.
Muy bien.
Bueno, pues este es el entrerriano y el tango expresa un continuo sentimiento, no solo en sus letras, lo lleva a la música en sus notas, el abrazo en la caricia de la expresión de este baile, que a quien le inunda el alma le atrapa el corazón para siempre. Con motivo del Día Internacional del Tango, día que se establece precisamente por la coincidencia de los cumpleaños de Carlos Gardel y Julio de Caro, he querido elegir este tango, el entrerriano, de Rosendo Mendizábal, ya que su estreno se sitúa más o menos entre 1896 y 1897. Estos datos son por los que se guiaron realmente los historiadores y se considera, a cambio de que se pudiera decir alguna otra cosa, como uno de los tangos más antiguos y que está en vigencia hoy en todos los repertorios. Rosendo Mendizábal, que nació en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia acomodada, era profesor de piano en las casas de la alta sociedad porteña, pianista oficial de las principales casas de baile, que en aquel entonces el género del tango estaba bastante condenado. Los bailes de Laura y el de María la Vasca, donde la aristócrata juventud de aquella época entonces arrendaba para poder bailar libremente y con discreción, la mal vista vocación de este baile. Lugares que contaron con los servicios de Rosendo. Fue en uno u otro de estos bailes, existen distintas versiones, donde el pianista estrenó su tango El Entrerriano. Se cuenta, según las crónicas de Mendizábal, que cuando tocaba con su agrupación en lo de Laura, había un asiduo concurrente, un joven ganadero de la provincia de Entre Ríos, que como le gustaba mucho, como tocaba Mendizábal, siempre le daba un canario. Un canario era un billete de 100 pesos que se llamaba así porque era de color amarillo. En una oportunidad en que estaba interpretando este tango que aún no tenía nombre, el famoso ganadero se le acercó y le preguntó cómo se llama. Y él entonces le dijo, se lo dedico a partir de ahora y se va a llamar el entrerriano, ya que él era de Entre Ríos. Este tango nació sin letra y se sigue interpretando como instrumental. Sin embargo, existe 4 letras posteriores. Parte de las grabaciones fue de Eduardo Arolas y también de la orquesta de Francisco Cano Ara, que posteriormente lo grabó. Así que este es un poquito el homenaje del tango y a continuación os voy a explicar una historia relacionada con el tango, que es la de Susana Grisel Vigano y José María Contursi. Bueno, Grisel es sabido porque es una de las historias más conmovedoras de la tradición del género. Que el lamento de José María Contursi por Grisel no hay nada de fantasía. Grisel existió. Fue primero el amor imposible del poeta, más tarde su poco escrupulosa conquista, enseguida su remordimiento y su obsesión. Corría el año 1937, José María Contursi, Catunga, como le decían cariñosamente sus amigos, era locutor de radio Stentor. Tenía 24 años y ya estaba casado. Un día llegó a la radio su amiga Nelly Omar, acompañada por su hermana Gori, y por una muchacha de 15 años que cautivó al poeta, Susana Grisel Vigano. Tanto Nelly como Gori conocían a Grisel de cuando ésta vivía con su familia en Guamini, provincia de Buenos Aires. Ahora estaba de paseo, recién llegada de su lugar de residencia, Capilla del Monte de Córdoba, pueblo en el que la familia Vigano se había radicado buscando sus famosos aires reparadores de la sierra para beneficiar la salud de la señora Andrets, madre de Grisel. Ese fue el primer encuentro. Susana Grisel había nacido en Buenos Aires el 15 de abril de 1920. Ya domiciliada en Córdoba, ocupaba sus días en el estudio de piano y ayudando también a su padre en una estación de servicio Texaco de su propiedad. Mientras tanto, la muchacha ganaba premios en concurso de belleza de la época. Hacia 1938, José María Contursi, ese elegante poeta que Grisel había conocido en la capital, llega a la Capilla del Monte. La razón de la visita era formalmente aprovechar el aire terapéutico de la sierra, que lo ayudarían a reponerse de su reciente superada afección intestinal, que casi lo lleva a la muerte. ¿Dónde se alojaba Contursi? En la casa hostería Vigano del padre de Grisel. Lo cierto es que Contursi tenía en Buenos Aires su trabajo, su familia, su vida y debía retornar. La ternura y la belleza de esta mujercita y su carácter poco usual que le permitía alternar Chopin con el despacho de combustibles había causado en Catunga una fascinación de la que jamás se libraría. Retornó a la Capilla del Monte varias veces bajo el mismo pretexto de salud que escondía la única razón verdadera, el amor. La familia Vigano terminó aceptando esta relación del adulto letrista con la joven Grisel. Ejido, Maruca y Susana Vigano con todo cariño. Reza una dedicatoria de una fotografía que con José María, fechada en enero de 1939. pero la realidad es más compleja. Sofocado por un amor incompatible con la vida que él había construido en Buenos Aires, Contursi se aleja de Grisel en 1940. Luego vinieron los desgarradores tangos de Catunga, a partir de 1942, cuando Capilla del Monte sintonizaba la radio, pudo oír un tango con música de Mariano Mores, cuyo argumento era por muchos conocidos, Grisel. Yo y que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. La leyenda comenzaba, los años pasaron. Grisel conoció a Juan Camba, con quien tuvo una hija, Susana. Más tarde contrajo matrimonio y finalmente Camba abandonó a ambas. Recientemente se ha sabido de la existencia de cartas que indicarían el romance entre Contursi y Grisel, que no se había interrumpido del todo como se había creído desde siempre, o por lo menos no de la forma absoluta y definitiva como se había pensado. 22 años después de la presunta despedida, llega a la Capilla del Monte el notario bandoneonista Ciriaco Ortiz. Cena con Grisel y la pone al tanto de la situación de su amigo. Contursi había enviudado de su esposa y madre de sus hijos, Aliana Zárate, y desde hacía más de 7 años se encontraba recluido en su casa con la amarga compañía del humo, el alcohol y la depresión. Grisel tomó la decisión, empacó sus maletas y partió rumbo a Buenos Aires junto a su hija, decidida a encontrar a Catunga. El reencuentro se produjo en la confitería El Molino. Desde entonces construyeron una vida juntos, en permanentes viajes entre Buenos Aires y Córdoba. La historia de este amor atormentado tendría al final un final feliz de cuento de hadas. El 17 de agosto de 1967, en la parroquia de San Antonio de Padua, provincia de Córdoba, Contursi y Grisel se casaron. La diócesis celebró dicha unión siendo Grisel soltera a los fines eclesiásticos por su anterior matrimonio. Había formalizado el fuero civil solamente. La pareja se mudó definitivamente a la Capilla del Monte. Contursi escribió otra vez Grisel, donde le canta su amor y el reencuentro. Otra vez, tengo el celeste de tus ojos y tu piel, y son mis penas que piden que te quedes para siempre, Grisel, Grisel. La salud física y mental de Contursi se encontraba ya muy deteriorada. Grisel cuidaba de él como si se tratara de un niño, con un amor absoluto y una dedicación exclusiva. El 11 de mayo del 72, José María Contursi dejaba este mundo. Décadas más tarde, el 15 de junio de 1994, con 74 años, fallecía de leucemia Grisel. Y hasta aquí es la historia de Grisel. Él escribió toda su vida, todos los tangos que dedicó a partir de que conoció a Grisel y que se alejó de ella en esta tarde gris, un montón de temas, que toda su obra está dedicada única y exclusivamente a Grisel. Y finalmente pudieron volver a estar juntos al cabo de los años. Así que...
¡caramba!
Qué bonito,
qué,
¿eh?
Qué romántico, ¿no?
A mí lo que me fascina del tango, bueno, tú que eres una experta, es que cómo nació en las tabernas alrededor de los puertos de Buenos Aires o Uruguay, y cómo llegó a los salones con la música culta, pianos y personas...
Bueno, esto ocurrió a partir de que se europeizó el tango. O sea, el tango principalmente se bailaba en los arrabales, incluso lo bailaban hombres entre hombres. Después, cuando llega a Europa... es en Europa que ya se europeiza, ya se hacen salones de alto prestigio y el tango fue cogiendo auge y, bueno, nunca murió, porque incluso Julio Sosa lo mantuvo a nivel de canto y lo mantuvo a nivel de música. Y muchas orquestas y muchos compositores, ¿no?
¿Tú crees que se improvisaba como el jazz en sus inicios?
Sí, sí, totalmente. ¿Sí? El tango es un baile de sentimiento. Y, sí. Y es decir, ahí se improvisaba totalmente. Y antes tocaban lo que se decía a la parrilla, que es sin música, o sea, con los instrumentos, sin orquesta, o sea, con los instrumentos básicos, ¿no? Sí. Y sí, sí, lo que era el baile totalmente improvisado.
Muy profundo, ¿no? O sea...
muy dramático, ¿no? Sí, tango es como muy dramático.
Sí, lo que pasa es que el tango apasiona.
Pues, sí, porque ¿no? los movimientos incluso son como...
sí, pues, muy pasionales.
Muy pasionales, ¿no? Sí, es que en la pierna y alguien lo coge.
Sí, muy trágico la vez.
Es que si tú, bueno, si lo lees, o sea, el tango realmente es la vida. O sea, hay amor y desamor, pero realmente si tú miras todas las letras de tango, o sea, todos son vivencias y cosas totalmente... reales,
fuertes, ¿eh?
Es decir, hay mucha cosa de desamor, pero también mucha cosa de amor, o cosas que no tienen que ver ni con el amor, pero que son cosas reales, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, realmente quien es muy purista dice el tango es la vida, porque
todo lo que tú quieras encontrar lo vas a encontrar en el tango. Y a nivel de baile, pues es un sentimiento.
No, es que es bonito. A mí me gustó. O sea, yo no lo sé bailar, evidentemente. Pues es súper difícil porque ves aquello y dices, madre mía, pero suena, me encanta oírlo.
Pero bueno, es como todo, ¿no? Si te atrapa, como me pasa a mí, bueno, te atrapa, pues ya es para siempre, ¿no?
¿Tú crees que en la actualidad está vigente el tango?
El tango, madre mía, súper vigente. ¿Sí? Súper vigente. De hecho, bueno, hay... tendrías que ser millonario para poder ir a todos los festivales que hay, porque al final es como una gran familia, se baila en todas partes, incluso hay un festival en Qatar, hay un festival que es, bueno, en todas partes del mundo, de Europa, de América y de todos lados. Y toda la gente, bueno, la gente que puede, porque bueno, que se mueve mucho, podrías estar bailando tango cada día en un lugar diferente, ¿no? De hecho, hay en Tarbes, en Francia, hay un macro festival que se organiza en el mes de agosto, que toda la ciudad se viste de tango, es decir, las librerías, las carpas, los bares, los teatros, o sea, toda la ciudad esa semana se dedica al tango. Y además, cosa rara, turismo, la asociación. Es que estoy un poco ronca, perdonad. Turismo, la asociación y lo que es el grupo, todos se ponen de acuerdo para formar el festival. O sea que... hay más de 2.000 personas. Y primero empezó siendo 2-3 días, después era un fin de semana, después fue una semana y ahora es más de una semana que se celebra el festival este de tango.
Interesante, ¿eh?
De hecho, se hace en el mercado, en Tarbes hay un mercado que se llama el Mercadier, que tú vas por la mañana a comprar y están los puestos de frutas y verduras. Y luego por la noche, aquello, han puesto un suelo de madera, han puesto gradas alrededor y todo el mercado se ha convertido... En el festival de tango. Es decir,
bueno, pues ya sabemos lo que podemos. Una propuesta
aquí,
para
verano, en Barcelona, propuesta hay mucho para tango, en Madrid, en todas partes.
Que nos estáis escuchando, pues mira, a Tarbes en el mes de agosto.
La mitad de los Pirineos, muy bien.
Muy bien.
Sí, bueno, de hecho, además hay un festival que es el Transpirenaico, que están hermanadas las ciudades de Ibos, de Tarbes, de San Sebastián, de Zaragoza. Y se celebra cada vez en un sitio diferente. Un día en Ibos, otro día en Po, otro día en Tarbes. Y cada vez lo hacen en un sitio diferente.
Fíjate, Francia, que yo nunca lo hubiera dicho, ¿no?
Sí.
Francia, ¿qué te hubieras estado diciendo?
El tango. En Francia hay muchísimo y muchísimas orquestas de tango. Muchísimas orquestas de tango. Hay la típica Silencio, que es buenísima, que el bandoneonista se llama Javier Betancourt. Hay la Forever, que también es una orquesta muy conocida. Es decir, que además hay muchas orquestas jóvenes de tango. En Francia hay muchísimo tango.
Interesantísimo, ¿eh?
Bueno, y aquí, ¿eh? Barcelona.
Fantástico. Sí. Muy bien, oye, nos has hecho la delicia y conocimientos. Sí.
Disculpa, es que la voz la tengo.
Estás un poco afónica. Bueno, es que estamos en diciembre y hace un poco de frío.
Sí.
Todos
me iba quedando sin voz, digo, no sé
con
si.
Con la lagrimilla, pero bueno, no pasa nada. Ya
todo por el tango.
Todo por el tango, exactamente. Muy bien, pues después de habernos transportado con esto del tango y el amor de Grisel, voy a pasar a nuestra querida compañera, bueno, ahora se me ha olvidado, no por el nombre, es que estoy tan emocionada con esto del tango que se me ha ido y el santo al cielo.
Nunca mejor dicho.
Sí.
Es una buena introducción del tema de Consol.
Sí, porque Consol Rovira, perdona, Consol, ens parlarà i ens introduirà de ple dintre del cant de la Sibil·la. És que per això jo ja quasi estava dalt del cel, entre el tango i la Sibil·la i la Grisel. Això és ple d'amor per tot arreu, eh? Molt bé, tot teu, el programa per tu.
Començaré dient que el que coneixem com la Sibil·la és un cant d'origen medieval teatralitzat que s'ofereix abans de la missa del gall. Es tracta d'un poema sobre el judici final que reproduïa les profecies de la Sibila d'Eritrea. Sant Agustí va reproduir els versos d'aquesta profecia que es llegia a les matines de Nadal. Mentrestant, es representava la processó dels profetes de l'Antic Testament, incloent personatges com Virgili, Nabucodonosor i la mateixa Sibila d'Eritrea. Va ser una de les dramatitzacions medievals que més van arrelar a la península, sobretot a Catalunya, des d'on va arribar a Mallorca després de la conquesta de Jaume I. El cant de la Sibila ja apareix documentat des del segle XI a Catalunya, Itàlia, Castella i França, fins que el Concili de Trento ho va prohibir. Malgrat aquesta prohibició, va subsistir en alguns indrets, convertint-se en un dels pocs exemples vius de les expressions folklòriques religioses d'origen medieval. El fet que la transmissió fos oral i la manca de manuscrits ha fet que al llarg dels segles els textos antics hagin sofert modificacions i hagin donat lloc a moltes versions. Avui dia és un dels trets més tradicionals de les celebracions nadalenques. Tot i que inicialment es cantava en llatí, a partir del segle XIII ja hi ha versions en llengua catalana, totes provenents d'una adaptació d'origen provençal. Molts estudiosos de la música qualifiquen el cant com un dels fenòmens més singulars i rellevants per la convergència de tradició popular i música culta. També perquè constituï un exemple únic en el qual llegir les diferents pràctiques musicals que s'han produït al llarg dels segles. Però d'on sorgeix aquesta tradició? A l'Europa de l'edat mitjana, moltes celebracions litúrgiques acompanyaven de representacions i drames de caire didàctic i moral per fer-les més entenedores al poble, sobretot durant els cicles de Nadal i Pasqua. Fins al segle XVI, el cant de la Sibila estava bastant estès per tota Europa, considerada un rite pagà de teatre religiós que pronostica l'arribada del Messies i la fi del món. La cançó que s'interpreta habitualment a capella té origen en una melodia mozàrab, amb text traduït al català en el segle XIII. El cristianisme, amb un sincretisme habitual, va adoptar aquest personatge i el va incorporar com un element més de la litúrgia nadalenca. Amb el pas dels segles, aquestes representacions varen anar evolucionant fins que l'Església va deixar de considerar-les útils i les va prohibir de manera expressa, com hem dit abans. Algunes, però, sortosament han arribat fins als nostres dies, encara que molt evolucionades, com les representacions de la Passió i els Pastorets. Ara bé, qui era la Sibila d'Eritrea? Doncs us diré que el personatge de la Sibila representa les pitonisses que amb els seus llibres profètics eren consultades en el món antic per conèixer el futur d'una comunitat. En la mitologia grega i romana, les Sibiles eren dones capaces de predir el futur i prenen aquest nom perquè així es deia la primera d'elles, que es va profetitzar la guerra de Troia. A la Grècia clàssica, la Sibila era l'arquetip de la profetessa i sacerdotessa, dona de gran sabidoria i vehicle de revelacions divines. També les trobem a la Bíblia, on les Sibiles eren les figures femenines sent el contrapunt als profetes, com veus paganes que ja en el món clàssic anunciaven l'arribada del Salvador. Els antics cristians ens parlen en els seus escrits de 10 o 12 Sibiles. Era tal el seu prestigi que fins i tot el gran artista i polifacètic Miquel Àngel va immortalitzar la Sibila d'Eritrea a la bòveda de la Capella Sixtina, nada menys, a la Ciutat del Vaticà. Per acabar, recordarem que després del Concili de Trento, la reforma del culte va suposar la desaparició de la majoria de representacions i drames no purament religiosos que celebraven a tota Europa. La prohibició va durar fins al 1575. D'aquesta manera, es van eliminar la major part de complements teatrals i el camp va quedar configurat pràcticament com el coneixem avui, considerada la tradició nadalenca més antiga i singular. I ara ve la reparació. El 1967, fixeu-vos, 4 segles després, amb la reforma del Concili Vaticà II, el cant de la Sibila va tornar al seu lloc natural, la litúrgia de la nit de Nadal. Antigament, el cant era interpretat per preveres, que amb el pas dels segles varen substituir-se per un nen cantor. Actualment, a la majoria de les esglésies continua sent un nen el qui canta, si bé en alguns casos ho fa una nena o una dona. La representació va de la següent manera, jo us ho explico. El nen cantor surt fins al presbiteri, acompanyat per 2 o més escolans amb ciris. entona el salm sense acompanyament instrumental. Només entre estrofa i estrofa s'introdueix l'orgue. Sol anar vestit amb una túnica blanca o de color, de vegades brodada al coll i a la part inferior, i una capa. En alguns pobles, la capa es canvia per una altra túnica. El cap es cobreix amb un barret del mateix color que el vestit. A les mans porta una espasa que manté dreta davant la cara mentre dura el càntic. Quan acaba, amb l'espasa forma una creu a l'aire. En algunes celebracions, quan acaba la cantata, amb l'espasa es talla una coca que penja del tornaveu de la trona. Antigament es tallava les neules que decoraven algunes de les esglésies per Nadal. Es creu que originàriament la Sibila es cantava melodia gregoriana i així degué ser fins al segle XVI o XVII. L'acompanyament musical, tret d'algunes variacions, era el mateix a altres llocs de la península. Actualment, totes les versions musicals que s'interpreten tenen com a origen comú les partitures fixades en el segle XIX. Aquesta meravella va fer que el novembre del 2010 la UNESCO decidí, a través del seu Comitè Intergovernamental per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, inclogués el cant de la Sibila en la seva llista representativa per la seva singularitat i rellevància dins l'imaginari col·lectiu i pel seu caràcter de representació ritual lligada a un temps, al Nadal, i a un territori, així com per les seves característiques úniques. Des de llavors, forma part del patrimoni immaterial de la humanitat. Quina meravella! No puc estar de dir-vos on podem gaudir la nit de Nadal al cant de la Sibila a la nostra ciutat. Preneu nota. Des del 1948 s'interpreta l'estil tradicional i amb acompanyament de coral a la Basílica de Santa Maria del Mar, que va ser la primera a recuperar-lo. A la parròquia de Sant Gervasi i Potassi, al barri de la Bonanova, es representa des de l'any 1998. A la Catedral de Barcelona es va recuperar l'any 2009. I des del 2018 també podem emocionar-nos a la parròquia de Santa Maria de Gràcia, on s'interpreta amb l'acompanyament de l'Orfeo Graciec. A més, amb la Basílica de Santa Maria del Pi, a la parròquia de Sant Madí, a la de Sant Ramon de Penyafort, a l'església de Sant Gaietà, a la parròquia de Sant Josep de Calassanç i a l'església parroquial de Santa Madrona.
Bueno, això és extraordinari. Estem tots aquí com si estéssim a l'església i ens trobem amb la Sibila aquí asseguda fent-nos companyia. Extraordinari,
és impressionant,
molt,
sí. Personatge.
Molt, molt. Jo personalment, si puc, el 24 vaig a, si puc, vaig a la Bona Nova, i que la Maria del Mar Bonet durant fa molts anys que ho fa, i és espectacular, eh? O sigui que és espectacular. La canta una mica diferent de lo que tu has, ens has fet sentir, però bueno, continua sent igual d'interessant i profunda, eh?
Vull dir, sí, sí, una passada.
Una passada, eh? Quan sí. Puja, uau, ostres, quina
veritat. Sí, és que no té res a veure amb els cants religiosos, no? Vull dir que és, no. Se'n va de, tant en l'estil com en la vestimenta, com amb la música, com la forma, la rigidesa a l'hora. Sí. És dur, és dur.
Sí, 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 sí.
No és gens dolç.
No, no, és que de fet dona el senyor com si patissin, no? O sigui, és... Bueno,
sí,
no sé,
perquè en realitat es canta l'arribada del Salvador amb motiu de la fi del món. Llavors, que se suposa que la fi del món és algo com molt terrible, sí, sí. Llavors, clar, és molt, molt, molt dramàtic.
Extraordinari. Com la ves, Eva? Entre tu tango i la Sibila, eh?
Sí, m'estava aguantant
la tos. Tenim a la Eva emocionada, emocionada, sense veu, amb els ulls plorosos, bueno, és extraordinari.
M'ha encantat, eh?
Sí. I la Gemma, sí, sí. Fantàstic,
estem,
eh?
Estem aquí amb una, és que un nivell emotiu.
Quan ha acabat quedes en silenci, perquè no saps que, sí, que faci, sí, sí. No? És com, sí, sí. Que... No cal fer res perquè és tan...
I ens has deixat tubetes amb el tango i ara amb això, tu també, déu-n'hi-do. Bueno, jo ara faré
aquí, ha estat preciós.
Faré un canvi diferent.
Què ens explicaràs,
molt bé,
Mercè?
Pues, sí, exacte. Mireu, jo, avui la meva secció, us parlaré d'una dona polifacètica que es diu Sabina, bueno, es deia, pobreta, perquè ja no hi és, es deia Sabina Fornell i Morató, la meva apreciada i estimada tieta. Aquest serà el meu petit homenatge per ella, propiciat una miqueta també per aquestes dates tan assenyalades com és el Nadal i l'entrada del proper any. Unes dates plenes d'amor i amistat entre famílies i amics, sobretot. Tots amb grans records que, evidentment, ens remouen el cor, sí o no? Veritat, eh? Entre els que no hi són i els que estan aquí i estan patint, o, saps?
Te'n recordes tot l'any, però és que aquestes fetes, sí, són especialment sensibles.
Sí, se't remou molt el cor.
Perquè voldries estar amb molta gent.
Molt bé. La Sabina va néixer a Manresa el 30 de setembre de l'any 1929 i va morir el 9 de juliol del 2016, o sigui que és, la seva mort és bastant recent. Va ser una dona de caràcter alegre i positiu. Va viure una guerra i la postguerra plena d'oportunitats que va aprofitar al màxim. La seva vida està vinculada a diferents activitats pròpies de la cultura popular: el cant, l'escriptura i el teatre. Sense oblidar la seva faceta de dona, esposa, mare i àvia. Ella es definia com a poeta i cantant. Us parlaré per ordre dels meus records viscuts, que jo he viscut al seu costat ja des de petitona. Sabina, ja de molt jove, va ser una gran sardanista de competició. Va fundar la colla sardanista Clavellina. Encara la recordo amb les seves espardenyes blanques i aquella faldilla emmidonada, també d'un blanc immaculat, que es movia amb una gràcia meravellosa quan saltava o puntejava el ritme d'aquella música tan arrelada i estimada a Catalunya i que preval encara amb força per colles sardanistes a llocs i ciutats on es troben per competir entre elles i demostrar així la seva tècnica i perfecció assolida pels dansaires. Va estudiar Esperanto i es va relacionar amb persones que van veure amb l'Esperanto una llengua denominada com a llengua auxiliar internacional. Una bona oportunitat de relació entre països. Segurament us sonarà a alguns com una llengua desconeguda. Dir-vos que actualment en parlen entre 100.000 i 2 milions de persones. Imagineu-vos-ho. Ja veieu que no està del tot definit encara. Ara us faré una petita pinzellada del seu creador, del creador de l'Esperanto. Es deia Zamenhof, és un noi que va néixer a Polònia, era un jove estudiant i que va presentar aquesta idea al seu pare com a iniciativa, però sense èxit. El seu pare no li va fer ni cas. Van passar els anys i ja de gran va aconseguir el seu objectiu. Ell volia fomentar l'esperanto i la no violència. Va ser proposat diverses vegades al Premi Nobel de la Pau i va morir a Varsovia a l'abril del 2017. Avui en dia, les Nacions Unides ho tenen com a objectiu internacional, però encara està sense aprovar. O sigui que la tieta Sibina va ser una precursora d'aquest idioma esperanto, que ella li agradava molt perquè el veia com a això de molta interrelació i proximitat a nivell internacional. Molt bé, al llarg de la seva vida, la música va resultar ser una gran detonant per ella, formant part com a soprano del reconegut Orfeo Manresà, que per la seva càlida i avellotada veu va ser nomenada vocalista de l'Orfeo, realitzant concerts per tot Catalunya i diverses ciutats de l'Estat i de l'estranger. També la seva gran afició pel teatre la va portar a representar, com a cantant i actriu, pràcticament totes les sarsueles populars com la Doña Francisquita, la Parranda, Bohemios, Los Gavilanes, la del Manojo de Rosas o Don Manolito, entre d'altres. Fins i tot es va atrevir a cantar jazz en concert de piano amb el famós cantant de jazz Lou Bennett, que també ja està mort. El seu amor per la Mare Déu de Montserrat la va portar a compondre i escriure diverses cançons que l'Escolania de Montserrat va cantar en concert dues de les seves peces. Va ser una nit inoblidable, asseguda al seu costat, i jo escoltar aquelles veus angelicals que sonaven dins de l'església del monestir de Montserrat cantant les dues peces de la tieta, allò va ser inoblidable. També va compondre la lletra i la música d'una sardana de nom Montserrat Llum i Guia, dedicada a aquesta estimada verge que sona a totes les trobades sardanistes i diferents cobles la tenen en el seu repertori encara ara, com la Tanega de Berga, la Lira de Barcelona o Montgrins, entre d'altres. Ara farem un breu moment musical perquè pugueu escoltar la sardana Montserrat Llum i Guia tocada amorosament a l'orgue d'un amic de la Sabina, que és un economista i músic manresà, que es diu Jordi Franc, que la gaudiu. Va per vosaltres, Montserrat Llum i Guia. Com he comentat, la Sabina va ser una dona polifacètica i la vena d'escriptora sempre la tenia a flor de pell. Va escriure diversos llibres de poemes, tots en català, de temàtica amorosa, religiosa, patriòtica, familiar, commemorativa o dedicats a persones o coses que havien tingut un significat important per ella, com el llibre Amor, regal diví, o Dintre del cor, entre d'altres. Va escriure i va compondre diverses havaneres, sardanes i cants de bressol. Va aconseguir varis premis pels seus llibres de poemes, fins i tot els dels Jocs Florals ACA de Barcelona, celebrats al Saló del Consell de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Esdeveniment que vaig tenir el plaer d'assistir-hi amb gran orgull per part meva. Per acabar la meva entranyable secció d'avui, us llegiré un petit vers que va escriure Sabina i es titula La nova crida de Nadal, i diu així. La nova crida de Nadal. És una nit suau, plena d'estrelles. Fa un aire que carona l'esperit. Una nit, com avui, un nen petit va omplir aquest món bonic de meravelles. En un pobre portal el nin dormia. La mare canta alegre una cançó. És nat el rei del cel. Que petitó! El món s'omple de cants i d'alegria. La nova crida senten els pastors, que, donant-se les mans, fan la sardana, la dansa més gentil i més humana, que emplena els cors valents de mil amors. El goig que surt del pit, la guerra llunya. Com bons germans i fills d'aquest país, que el vol del món en pau, voltant d'encís, units per l'amor a Catalunya.
Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content, perquè he perdut totes les ganes i els sopars amb els amics m'aporten més que 10 Nadales. Aquí és Nadal i estic content, perquè m'atrauen les maneres, deixant de banda els no sé què, i confessions a cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content, perquè anar fent ja no és la idea, i coneixem-me tan intens, no buidaré les hores tendres. Aquí és Nadal i estic content, perquè el caliu no se'ns atura. La bogeria que hem après ens fa tossir com una mula.
Nadal, ja estic contenta.
Estem contentes.
Aquí estem totes contentes, és que és Nadal i estic contentes.
Au, passa! Bon Nadal!
Molt bé. Bueno, jo espero i desitjo que us hagi agradat tot plegat.
Una meravella, la Sabina.
Una meravella. Avui
quina sort tindrà una persona d'aquestes al teu costat de poder aprendre.
I m'he deixat bastantes coses. He fet el més destacable, però era una dona inagotable, incansable.
D'energia.
No, d'aquestes persones que sumen, no? Que quan trobes una persona així...
Sempre estava somrient i planificant, i ara faré això, i ara faré allò. Inclús quan renyava els seus fills els renyava cantant, sempre cantava. I aprofito ja per tancar el tema d'homenatge. Ella també va estar casada amb el tiet Pere, que també era cantant. Bueno, el tiet Pere encara està viu, té 97 anys i encara està viu, i cada any per Nadal la tieta feia la seva poesia de Nadal i el tiet feia els dibuixets.
Ai,
i llavors enviaven a tota la família i els amics una postal molt, molt pròpia d'ells, que no n'hi havia només, no sé si fins 50 o 60, per enviar els més propers. I llavors hi havia la lletra de la tieta, de la Sabina, i els dibuixets del tiet Pere. I ja estic esperant la d'aquest any, que ara recorden els poemes de la tieta, I encara el tiet encara continuarà fent els seus dibuixos.
Sí, sí, una persona sí, brillant.
Molt brillant, la veritat sí, sí. És que...
Sí. Sí, sí, és curiós sí. Això que has dit de l'esperanto, perquè és veritat que va haver una època que a Catalunya, inclús a Barcelona, hi havia molt de predicament de l'esperanto. Sí. I de poc i volta doncs, va anar com...
S'ha
sí.
parat.
Sí, oi?
I hi va haver uns anys que hi va haver molta sí. pretada sí. amb l'esperanto. Sí. Perquè ajuda, el van... Sí, és que el veien com una llengua internacional, sí, que pugui servir clar. Per tothom.
Exacte, que tothom saps? Podia parlar.
Ah, exacte.
Per casa meva corria un llibre, jo me'n recordo. Veus? Que era petita, jo el mirava i sí. jo m'agradaria saber... Si... I és que és una manera de poder parlar amb tothom, un idioma mm-hmm. universal, mm-hmm. d'alguna manera.
Sí,
no?
És que, sí, és que fixeu-vos que és el que és a dir l'estadística, parlen de 100.000 o 2 milions, és que sí, no tenen és... clar qui en sap, mm-hmm. clar, ara això si ens està sentint...
A vegades fan
gent jove, o... sí, fan trobades i tot. Mm-hmm. Clar, jo no sé, els oients joves que ens estan sentint avui diran, era l'esperanto i què és això? Vull dir, potser no en tenen ni idea, però bueno, sí que és curiós i aquest home pues, va morir al final content perquè havia aconseguit, però fixa't, les Nacions Unides encara no tenen clar de poder-ho fer com patrimoni o donar-ho ja oficialment com a llengua, no?
Clar, va ser un moviment una mica revolucionari, no?
Sí.
Buscava la igualtat, la solidaritat, que tothom estigués al mateix nivell... No, sí. ni cap idioma no predominés per sobre de l'altre.
Ah, exacte, i a més no violència, vull dir, era tot molt, molt pacífic, molt de pau, molt de germanor, molt d'entendre'ns entre nosaltres. I ja veieu que és molt difícil de que ens enguem, perquè estem plens de guerres i de lius i de...
No sé. Sí, exacte. I que bonic aquest nom de Sabina, et trobo sí. que és molt maco.
Sí, molt, molt.
Poc oi, que no hi ha gaires, no. Sí, més d'aquella època, Sabina.
Quan ens batejaven, tenim tres noms, i crec que no he pogut acabar-ho d'esbrinar mai, perquè la meva partida de naixement no surt, crec que em dic Sabina de tercer.
Ah. Mm-hmm.
Però era un nom molt, molt curiós. De...
Sí, és maco.
De fet, ell escriu... Escrivia Sabina, però entre nosaltres li dèiem tieta Sibina. Sí, amb la I, Sibina. Sí. O sigui, el Sibina, però ara amb el català millorat hem retomat el nom de tieta Sabina.
Sí, Sabina Fornell. Una història i, bueno, i l'obra sí. i tot.
Gràcies que... per compartir-la.
Sí, sí, no, i gràcies a vosaltres per haver-m'ho deixat fer perquè és, ja et dic, és un petit homenatge que li devia, sí, li devia. Sí, li devia. Bueno... Estem aquí, el cor ens mana, està claríssim. Jo aprofito per, en nom de tots plegats, per desitjar-vos unes bones festes i sobretot demano que el 2023 sigui una mica més suportable. Com ho veieu?
Ara ens podríem anar
despedir amb esperança.
Sí, i tant. Amb esperança.
I us donem les gràcies i ara ja cada un es anirà despedint i aprofitaré per recordar, abans de que no se'n passi, sobretot, que tenim un mail... que es diu donesalesones@gmail.com. Ho repeteixo, donesalesones@gmail.com, en el qual ens podeu escriure proposant idees, criticant el programa, proposant una cançó, que si voleu que parlem d'algun concret, una entrevista...
Ampliant informació de l'esperanto...
Ampliant, exacte.
Del tango... Del
exacte. Vull, ens escriviu i us contestarem ràpidament, immediatament, volant, eh que sí?
I tant. I
com
tant.
Ho veus tu, Consol?
Sí, sí, sí. Sí. Eh? Intentem fer-ho el més ràpid possible, però no patiu que tots rebreu la resposta.
Exacte. Bueno, ja tenim algú que ja s'ha atrevit a dins alguna sí, coseta. Però, bueno, vinc a veure si us animeu i, estimats radioients de la Ràdio Ferró, les ràdios comunitàries, i ara ja cada un ens anirem despedint.
Per part de la Gemma, us desitgem bon Nadal i que duri molt ones a les ones. I fins al 2023.
Bones festes per tothom. Encantada de compartir amb vosaltres les meves companyes i la Vanessa que no hi és. Estic encantada de poder fer això. I bueno, que esperem que l'any que ve doncs, siguem aquí i escoltant-nos tothom.
Jo us envio els millors desitjos de pau, de felicitat i amor per aquestes festes i per l'any que ve.
Jo faré doble comiat, jo aprofito per saludar la Vanessa i també de part de la Vanessa i la nostra petitona Marina per desitjar-vos a tots un bon Nadal i un 2023 i que aviat tinguem a la Vanessa aquí amb nosaltres i jo que us parlo, Mercè Carrió, una abraçada molt forta i felices festes i un feliç 2023!
Fins l'any que ve!
Fins l'any que ve!
Fins l'any que ve!
Adéu-siau!
Adéu!